quart d'hora que queda per arribar a les 11 parlarem dels mites i l'alarmisme que hi ha sobre determinats hàbits alimentaris. Per exemple, que a 2x3 apareixen alguns estudis que ens alarmen algun tipus d'aliment, que si l'arsènic de l'arròs, que si el panga, els elevats nivells de sucre d'algunes begudes aliments, però també recordem l'alerta de l'OMS amb les cares vermelles. I clar, aquí hem de preguntar què és tot això i per tant li demanem a l'Abel Mariner, catedràtic en nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Senyor Mariner, bon dia.
I bona hora.
En general, mengem com abans o no?
No ben bé. Abans menjàvem... L'abans. L'abans dels anys 40, 50 i fins als 60, jo diria que a grans trets menjàvem una mica millor que ara.
Una mica millor.
Els aliments que ara de cara disposem, si triem bé, són millors. O sigui, la qualitat ha augmentat. Per exemple, als anys 40 i 50 ens menjàvem molt DDT, i ara no.
Molt DDT.
Passa que llavors no es preocupava. Home, escolti, fins i tot hi havia una colònia, que la gent gran la recordarà, colònia amb DDT, sí. Perquè pel medi ambient hi havia algun altre bitxo, i escolti, miri, fins aquí hem arribat, no? Mm. En aquest sentit, els controls han millorat, la qualitat ha millorat. Però també és veritat que el fenomen, sobretot, de menys hores per menjar. Això ha modificat molt els hàbits i també, per què no dir-ho, encara que sigui un tòpic, la tele, abans la gent s'asseia per sopar, no? I ara, doncs, en molts casos, cadascú que s'analitzi, cadascú quan arriba tira de la nevera o mengem mirant la tele i doncs...
Home, és que hi ha una cosa, per exemple, que els que ens llevem molt d'hora ens diuen no sopis mai abans d'anar a dormir, perquè tens un problema amb l'estómac, sí. amb els àcids i tot plegat, i tu ha de passar un temps prudencial, que ignoro quant temps és.
Bé, depèn del que hagi menjat, però posem-hi una horeta i mitja com a mínim. Però hi ha una dita catalana molt antiga que diu que de grans sopars n'estan plens els fossars, que en castellà, i surt el Quijote, és de grandes cenes, estan les sepultures llenes. O sigui que miri si fa temps que ho sabem, que això de sopar molt no és bo.
Fa uns dies que es parla molt de l'arsènic que conté l'arròs, sí. Si es bull poca aigua, i ja hi ha mitjans que informen de com s'ha de coure per eliminar-lo. Aviam, l'arròs té arsènic?
Aviam, arsènic n'hi ha per tot arreu. En un famós judici a Madame Lafarga, segle XIX, hi ha un il·lustre toxicòleg que es deia Raspail, que va dir que usaven aquesta senyora d'haver matat el seu marit amb arsènic, parlo del segle XIX, inicis de la toxicologia, de les anàlisis forenses, doncs, i el Raspail, que actuava com a defensa, va dir, escolti, arsènic em puc trobar fins i tot en el seient del senyor jutge. És a dir, elements... La química estudia la composició de la matèria. I doncs d'arsènic n'hi ha per tot arreu. El problema és que n'hi hagi massa segons on, i que ens ho mengem, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, aquest arsènic, per exemple, en l'arròs que es cultiva a Bangladesh, el continent indi, allà n'hi pot haver més. Hi ha hagut fins i tot casos en què, no per contaminació, sí, per contaminació, vol dir origen geològic, no origen d'abocaments industrials d'activitats contaminants, no, d'origen geològic, doncs s'arriba a unes certes concentracions que són massa elevades, com per exemple als Estats Units i a llocs on hi ha una concentració de seleni que amb dosis petites és molt convenient, doncs en el blat inevitablement. Llavors, si nosaltres bullim molt l'arròs o el que sigui i l'aigua la descartem, extraiem substàncies bones i dolentes. Aquell arròs també l'empobrirem amb vitamines, per exemple, no? Mm. Ara, veiem, l'arròs que consumim aquí, els aliments estan controlats.
Sí, tranquils.
Tranquils, exacte. El que passa que, si diem tranquils, doncs els titulars són més petits. Si diem, oh, que horror, doncs llavors...
Per tant, la gent que menja arròs com li doni la gana.
Exacte. Que no en mengi massa, perquè si menja massa arròs, segur que deixarà de menjar altres coses que són bones.
Va.
És que és lo de sempre. És la diversitat. Miri, sobre això de les alarmes, hi ha un article en Josep Maria Espinàs, que és en l'avui dels anys 90, que jo l'he citat molt, que es diu que no ens atabalin massa. Que ell va dir, si començo a fer cas de tot el que diu cada un dels savis que m'alarmen, acabaré no menjant res. I això
ara, ara són els estudis, aquests estudis que venen de tot arreu, que diuen això menjar, que això que no sé què... Que això
però
no sé
cal veure qui els ha fet, com s'ha publicat, on s'ha publicat, quines revisions ha passat, i llavors veurem que hi ha de tot. També és veritat que, a part de notícies que surten en mitjans o internet, perquè qualsevol pot penjar el que li doni la gana, i no és el mateix un article d'una revista científica que no pas un article...
És com si fa al peu, l'últim que has de mirar és internet, perquè te l'hauran de tallar.
Exacte, sí. O sigui, sí,
primer que veuràs que l'hauran de tallar. Aviam, parlem del panga, perquè tot hi ha una cadena de supermercats que ha decidit que deixaria de vendre aquest peix, perquè és aquest peix de piscifactoria que és originari del sud-est asiàtic, I clar, és, escolti, puc menjar panga o no?
Sí. Sí. Pot menjar panga, si vol. Aviam, jo sobre això, perdó per autoreferència, vaig publicar un article a Punt Avui no fa massa dies precisament, sí, que bueno, que algun col·lega ha discrepat, però que la majoria estan d'acord, diguem-ho així. Aviam, el panga és un peix gastronòmicament normalet.
No estem parlant d'un gran peix.
Exacte.
No estem parlant d'un rap.
No. Estem parlant d'un peix que és, té un gust neutre, però que és econòmic.
Com la galera, com la galera al món del marisc, per entendre'ns?
Una cosa així, o potser menys, perquè és econòmic. Aviam, per passos. Primer mengem-lo de proximitat. Tant de bo hi hagués lluç de palangre per tothom, sens dubte.
No n'hi ha.
Però no n'hi ha, aviam, no n'hi ha perquè el mar no dona més de si i l'hem esquilmat, i també no tothom el pot pagar. Per tant, el tanto, quan ens posem molt exquisits en què es pot menjar, que no es pot menjar, perquè ho fem des de la mentalitat de rics. I llavors, doncs, pots dir-li al pobre vostè, doncs miri, s'està intoxicant inevitablement. El panga que arriba a la Unió Europea ha passat, primera, no és tot el panga que es produeix en els països sud-est asiàtics, sinó que és el que es produeix en unes instal·lacions que han sigut inspeccionades i revisades i surten amb certificat sanitari. A frontera, sanitat exterior, que en el cas d'aquí depèn de l'estat espanyol, es controlen. No es controla panga per panga, aviam si ens entenem, però es controlen les partides. I a més, en el cas de Catalunya, el Departament de Salut i concretament l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària i, o per exemple, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, per dir-ho, fan controls rutinaris. I en cap cas s'ha trobat nivells per sobre del màxim permès d'aquests metalls tòxics que diuen que porta el panga, que no portin, diguem, i no en porta més estadísticament que el que porta el peix que pesquem aquí, perquè malauradament el món no és una sala blanca.
Per tant, a menjar panga que no passa res.
Sí, només el que vol dir és una cosa, el panga ve de molt lluny, i per tant l'hem de transportar. El transport sempre és una despesa i un impacte ecològic que no és positiu. Llavors jo diria de panga, escolti, el menys possible si podem triar altres peixos, però com que hem de regular també la productivitat, podem menjar panga amb tranquil·litat els que el vulguin menjar. Va. I aquesta cosa de que les escoles no, etcètera, etcètera, a mi em semblen, amb tots els respectes, uns prejudicis una mica massa desquisits.
Parlem del sucre. Jo que deia a la xarxa social, alguns mitjans de comunicació s'alertava del consum excessiu de sucre i de les quantitats que emportaven algunes begudes i aliments, posaven fins i tot uns terrossos de sucre al costat del producte per il·lustrar-ho. Li pregunto, n'hi ha per tant?
No n'hi ha per tant, però n'hi ha, però és que ja ho sabíem que n'hi ha. Aviam, el sucre és un aliment suntuari. Si jo em poso estricte, doncs jo li puc dir que sense verdura no es pot viure, sense sucre es pot viure perfectament. És un aliment superflu. Vull dir, doncs el port...
Jo sóc un mal cafeter perquè poso sucre. També és cert que m'han dit que millor que blanca me'n posi negre.
No, aquesta és una... El sucre negre és una cosa que a mi em posa especialment nerviós perquè és una de les camames, per no dir xorrada, més important
Gràcies.
Que circula.
Gràcies, perquè, entre altres coses, és molt més difícil de donar revoltes i de desfer-lo.
El sucre moreno... Miri, no em vull allargar massa,
Dir,
per obtenir el sucre agafem la remolatxa o agafem la canya de sucre, la tallem a trossets, ho faig esquemàticament, i amb aigua anem extraient. I el que s'extreu primer, el sucre soluble amb aigua, i per tant amb el cafè i amb el que sigui, doncs aquell sucre està acompanyat dels pigments de la remolatxa, de més coses. I per tant hem d'anar purificant. A base de sedimentacions i de filtracions, allò s'arriba a purificar. Si arribem al 100% de la purificació, tenim el que químicament és la sacarosa, i que és blanca, i que és un producte químicament pur. El que circula pel comerç és d'un 99,3%, 99,4% de sacarosa. És un producte químic pràcticament pur. El sucre moreno, doncs, és un 96 o un 97. I la resta, entre cometes, porquerieta, inofensiva. Però són restes dels colorants de la remolatxa que han canviat de vermell a marronós, però allà de vitamines no queda res perquè les hem extret o les hem marejat amb el procediment d'extracció. De minerals pràcticament no queda res, indicis.
Yeah.
Té un gustet una mica diferent, i que sàpiga la gent que moltes vegades el sucre moreno que circula pel mercat és sucre blanc, que l'han tenyit una miqueta perquè els exquisits el volen moreno, perquè sembla que és millor.
I el panela?
Escolti, si el vol, el sucre moreno, cap problema. Els mateixos que el sucre blanc.
Vale.
No se'n pot menjar en excés, però això ja fa...
Un pastís sense sucre?
Bueno, tenim substituts del sucre, eh? També en tenim. Escolti,
estem parlant de...
En el mercat, per exemple, hi ha unes galetes, no diré noms, doncs que pràcticament no tenen sucre, i en canvi són prou bones perquè estan adulcorades amb estèvia. Doncs bé, però aviam, si vostè...
I la panela?
Doncs, perdoni, que sí. Acabo, eh? Vostè, que no té problemes de sobrepès i no té problemes de diabetis, doncs que es prengui el cafè amb sucre, no passa absolutament res.
Va, panela.
La?
Canela.
La canela?
Sí.
La canella?
No, panela, em diuen. És tan sana com diuen?
És que haig de confessar que no sé què és la panela.
Ni jo tampoc, la veritat, la primera vegada que ho sento. La panela, no ho he sentit mai.
Ja faré deures.
Jo faré un bar, sí.
Però vull dir...
No, jo tampoc, no en tinc ni idea. Escolti'm, alguns altres mites alimentaris que m'agradaria que els confirmés sí. Els dementis. Vinga, som-hi. El pa torrat engreixa menys?
El pa torrat, si es menja en moderació, no engreixa, però té més substància que el blanc i, per tant, té més calories. Per una raó que és molt fàcil d'entendre. El pa té entorn d'un 30% d'aigua. Si el torrem i l'escalfem, que vol dir que per sobre de 100 graus, l'aigua s'evapora. Per tant, el que queda té més substància, més midó, més gluten, més tot el que porta el pa. Per tant, 100 grams de pa torrat són més calories que 100 grams de pa tendre.
Ostres, al revés!
Això, només que la gent pensi un moment on això o sigui, li hem tret l'aigua, per tant, doncs hi ha més substància. Engreixa. El que engreixa és la suma de les calories, el que engreixa és la falta d'exercici, i el que engreixa no amb totes les persones, sinó amb una minoria, són problemes de metabolisme. A la majoria el que engreixa és l'excés de calories i la falta d'exercici.
La pell de pollastre torrada és cancerígena i el sucarrat de l'arròs?
Aviam, els torrats, si posats a fer un titular sensacionalista i llavors l'haig de matitzar, tot el que és torrat o cremat, sigui animal, vegetal, el que sigui, té substàncies que són cancerígenes com el fum del tabac, com els productes fumats, per exemple. Ara, també depèn d'una dosi i de la reiteració de la dosi. Per tant, quan una gota de greix amb una barbacoa cau sobre les flames i surt un fum allà, hi ha substàncies que se'n diuen benzopirens, que són cancerígens, però són cancerígens a partir d'uns certs nivells de dosis i de reiteració d'aquesta dosi. Si vostè menja torrats, sigui pa, sigui carn, sigui el que sigui, si ho menja molt sovint, vostè augmenta el risc de càncer. Però si menja productes torrats de tant en tant, no passa res.
Va.
Sobretot si, més a més, els acompanya de verdura i de fruita que tenen antioxidants, que tenen un cert efecte.
Escolta, per exemple, hi ha un plat. Estic fent publicitat. Fa molt temps que n'hi he anat, un parell de vegades només, però hi ha un restaurant que es diu el Dos Palillos, que està al costat de les Rambles, esplèndid, que fan pell de pollastre torrat. Que és una cosa que quan era petit, allò era una delícia. Clar, evidentment, si et menges cada dia de pell de pollastre torrat, és un drama. Però si menges de tant en tant, tampoc passa res.
Si menges cada dia pell de pollastre torrat i menges poca verdura, doncs el menys que es pot dir és que per les dades que tenim augmentes un factor de risc de càncer. Pollastre, ja li dic, pa torrat del millor, jo què sé, el més ecològic d'aquest món, si vostè torra, allà on ja veu lo negre o lo
marronós...
Fins i tot,
però no estem parlant del pa torrat aquest que compres als supermercats, tampoc, és a dir, el pa torrat vull dir aquestes...
Aquest té molt poc d'aquestes substàncies. Va. I té molt poc d'una substància de quiralamida, però també una mica sí. Quan torrem o escalfem per sobre de 100 graus, més enllà del bullir, en principi generem substàncies que poden ser-ho, però que també depèn de la quantitat, de la dosis i de lo molt torrat que
sigui. Escolti, no estic dient que per veritat, eh? I si ho dic, hi haurà algú que em defensarà. Deien que menjar pell de pollastre en excés feia augmentar els pits.
Bueno, és que aquí hi ha la vella llegenda que avui ja no es produeix, de que els pollastres estaven engreixats amb hormones. Això havia passat fa uns anys, però actualment ja no passa perquè està controlat. Avui es poden engreixar perfectament sense hormones. Però sí que algunes hormones de les que s'havien utilitzat més o menys, diguem-ne, fraudulentament, ara ja no passa, insisteixo, potser hi ha alguna excepció d'algú que fa patota, doncs sí que eren hormones estrogèniques de les que podien determinar, diguem, un efecte hormonal femení. Tant com fer queixar els pits, això ja va ser una mica una exageració que va circular.
Val. És
que,
diguem, escalfar el menjar o els líquids als microones en un recipient de plàstic és dolent?
Si el plàstic és del que és d'ús alimentari, que és el que circula, no.
Val. Diuen que un oliva engreixa tant com un bistec o com un croissant. Això és veritat?
No. Miri, a igualtat de pes, 100 grams d'olives són unes 180 quilocalories i 100 grams de croissant són unes 350 o 360. Per una raó molt fàcil d'entendre. No oblidem, l'oliva és una fruita. I el component majoritari de l'oliva no és el greix, és aigua. I per tant, el greix que porta és un greix bo, que és el greix d'oliva, i per tant, doncs, té moltes menys calories a igualtat de pes que un croissant. El que passa que les olives solen portar molta sal. Això és el factor limitant del seu consum.
Menjar fruita a la nit engreixa més?
No, això és una de les molts camelos que circula que no té cap sentit. No, vull dir això d'aquest menjar... No sé. Miri, amb el menjar, a l'hora dels factors, com la taula de multiplicar, no altera el producte, m'entén? Vull dir que... I això d'aquesta brama que circula...
Una altra cosa és que nosaltres... Que a cada cos li vagi millor unes coses o unes altres.
A algú no li pot sentar bé alguna fruita per alguna raó, però aquesta idea de que la fruita a la nit no convé perquè no sé quantes desgràcies passen, no hi ha cap fonament.
Confirmem que els peus de porc a la planxa no engreixen gens.
Aviam, és que jo no li puc afirmar que res engreixa, tot engreixa, perquè depèn de les calories. Però sí que cal dir que uns peus de porc a la planxa, per tant, si no hem posat greix, hi ha bastanta proteïna, no de la millor, però bastanta proteïna, ni no de la millor des del punt de vista biològic, és millor la del llom de porc, eh? Però, i no té massa greix. Per tant, des d'aquest punt de vista, és un plat no massa calòric. Quan hi afegim salsetes i així, ja la cosa es canvia, eh?
Diuen que retiraran de circulació els ous que comencen amb el número 3. Perquè diuen que són els de les gallines que estan gairebé
més
pobretes.
Estressades. Això ja és un tema de benestar animal, que és un tema molt respectable i que s'ha de valorar. Si es fan les coses bé, les normes de benestar animal són molt estrictes i, per tant, no hi ha raó. Però sí que és veritat que hi ha granges en què els animals no els tracten prou bé. Això no altera la qualitat del producte, però sí la qualitat de la vida de l'animal, i aquest és un tema a respectar.
Anem a la Coca-Cola. Va bé per l'estómac, diuen?
Hi ha gent que diuen que li ajuda a pair. La Coca-Cola és bastant àcida. Eh? Té un contingut amb àcid. Em sembla que vostè aquest dematí, quan anunciava el programa, ja s'ha referit a això,
sí,
de la Coca-Cola i el bistec, no?
Sí.
L'acidesa de la Coca-Cola, les begudes de cola, en general, no es deu als àcids que normalment es troben a les fruites àcides, que és el cítric, que ve dels cítrics, etc, sinó que és àcid fosfòric. Aquest àcid fosfòric, amb dosis moderades, no té efectes negatius, però atenció, pot, si se n'abusa, causar una mica de descalcificació, perquè segresta el calci de l'organisme, i és un àcid fort, el que passa que el nostre estómac resisteix aquesta acidesa. Però sí que si vostè hi posa un bistec, una mica ens el pairà, per dir-ho d'alguna manera.
Val, vaig a les notícies, però escolti'm, la panela, m'envien aquí, sí. És que és un endulcorant molt potent que s'obté a evaporar els sucs de la canya de sucre. S'utilitza molt a Llatinoamèrica i, evidentment, tot això acaba arribant.
Doncs així després em parlem, perquè així ja sé el que vol dir.
Sí, mireu, sí. Aquí ho té. Aquest és el dibuix que hi ha aquí. És un dibuix d'això.
Ara ja sé el que és la panela i és simplement un concentrat de sucre que no té cap més interès nutricional, ni per bo ni per dolent, que pugui tenir el mateix sucre en si mateix.
Perfecte.
O sigui, amb el cuento de que és concentrat de la canya, sucre de canya i el sucre de la remolatxa és el mateix. Els acompanyaments són diferents, són plantes diferents. Però llavors, amb la idea de que és, diu, concentrat de manera més o menys natural, doncs aquí això és un xute de sacarosa, glucosa i fructosa, que, escolti, que res a dir, però que de virtut, propietat, interessant des del punt de vista nutricional, les mateixes que el sucre. No convé usar-ne.
Volia dir alguna cosa del pa blanc, no em sembla?
Sí, no, per matitzar una mica més la pregunta de la meva conciutadana Pilar Rahola, doncs el pa blanc ha sigut molt criticat. I no, o l'idea que engreixa, quan vostè anunciava aquest dematí el programa, el pa engreixa, és el de sempre, tot engreixa i res engreixa, depèn de les calories, però 100 grams de pa són unes 230 quilocalories, que no és molt. I llavors, i en canvi ens aporta midó, que és una de les bases de la nostra dieta, sucres d'absorció lenta, que aquests sí que convenen, no tant els d'absorció ràpida com el sucre-sucre, per dir-ho així, aporta una proteïna que és prou interessant, que és el gluten.
I ui, això de parlar del gluten...
És que quan la gent demana pa amb una bona molla, aquell d'abans, està demanant gluten. Perquè el gluten és el conjunt de proteïnes del pa que ajuden a que panifiqui i que faci una bona molla. Quan un pa és dolent i sembla de goma, és que el gluten és dolent d'aquell pa. Dolent des del punt de vista tecnològic, no que faci cap mal. Llavors, a vegades es contraposa el pa blanc al pa integral. El pa integral porta més segó i, per tant, té més fibra. Des d'aquest punt de vista, és més interessant nutricionalment, però no és, diguem-ne, extraordinàriament millor. I llavors, el pa, els únics que els hi pot ser dolent són els que són intolerants al gluten. Els que ho són de debò, perquè avui hi ha molta gent que sembla que li fa il·lusió ser intolerant al gluten, no? Perquè tot ho volen sense gluten. Jo he vist llets de tetrabric etiquetades sense gluten. Però què coi ha de tenir la llet, i perdó per l'expressió, de gluten, la llet, si la llet és llet i no té cap cereal? El gluten es troba en els cereals panificables, en el blat, en el sègol, en l'ordi, i en la cibada també una mica. I ja està, i en l'arròs no n'hi ha, i en el blat de moro tampoc. Llavors, hi ha gent que celíaca, i que no tolera el gluten, i aquests han d'evitar els aliments amb gluten. I per cert que és una alimentació cara i se'ls hauria d'ajudar des del punt de vista sanitari i econòmic. Però, a part d'això, la mania que ara hi ha que sense gluten és millor no té ni cap ni peus. I els que s'alimenten com a celíacs i eviten el gluten sense ser celíacs s'alimenten pitjor. I últimament ha sigut algun treball que també diu que probablement amb més contaminació i tot. És a dir, ara, cadascú menja el que vulgui. Menjar de ser un acte lliure, com deia el doctor Gonçal Lloberes. Però, evidentment, la mania al gluten o a la lactosa que ara hi ha no té cap fonament, llevat dels que ho són realment intolerants.
D'acord, 3 minuts i un quart d'onze. Vinga, Joan Ferrer.
Senyor Mariner, a través del Twitter, el Pere ens pregunta si beure suc de llimona amb aigua al matí aprima.
No. Home, si només beu això, no menjaràs tot el dia, s'aprimarà segur. I perdó per la broma, no vull faltar respecte a ningú. Però vull dir, la llimona per si mateixa, aporta poques calories. Però no es pensi, la llimona és bastant àcida, però també té una mica de sucre, eh? Per tant, és rica en vitamina C, vull dir, fa bé. Però amb això sol no s'aprimarà. No té un efecte directe d'aprimament, aquest no el té.
La Marta també vol saber si és veritat que menjar meló a la nit és molt indigest, i per què?
Per algunes persones el meló no els hi senta bé, però és que el meló, pobret, ha tingut mala fama sempre. Jo recordo quan era nano que els meus pares em deien que després de prendre meló de postres no es podia beure aigua. I els meus pares s'equivocaven perquè, esclar, el meló, si alguna cosa té, és aigua. Més d'un 90% del meló és aigua. Per tant, que després n'hi posis una mica més, tant li fa. Hi ha gent que li costa una mica de pair el meló. Però, a part de la gent que li costa, i que li costi realment, perquè si ens prenem una cosa pensant que ens sentarà malament, ens pot acabar sentant una mica malament, El tema d'aquest punt de vista, l'efecte que en diem placebo, això del el que tu et pensis que et pot fer, també influeix. Bé. Però no, el meló és una fruita excel·lent com tantes altres.
El David voldria saber si és beneficiosa la gelea reial.
Sí que ho és, però no fa meravelles, No ajuda a lligar, com deien alguns anuncis de fa un temps. Però sí per una raó, perquè és un concentrat de nutrients, perquè és el que les abelles obreres elaboren per la reina. I la reina fa un gran esforç fisiològic, perquè les reines del rusc generen moltes cries, Vull dir, proliferen molt i, per tant, fan un esforç fisiològic. Des d'aquest punt de vista, és un concentrat de nutrients. Des d'aquest punt de vista, és bo. Però les propietats, diguem-ne, més enllà d'això que se li han atribuït, no justifiquen.
El Josep ens diu, tinc 42 anys i duc més de 20 anys sense beure aigua. Només refresc de cola i cola zero des que la van treure. Em sorprèn les llegendes urbanes de persones mortes pel consum de cola. El sucre i el colesterol el tinc perfecte. Què em podeu dir?
Doncs que té una bona salut. Aviam, el que sí li puc dir és que les begudes de cola normals porten de l'ordre d'un 10% de sucre, i això és una font d'ingestió de sucre important. Des d'aquest punt de vista, doncs, el consum hauria de ser moderat. En aquests moments s'ha parlat molt, fins i tot, de posar impostos a aquestes begudes perquè és una entrada de sucre una mica gratuïta. Ara, escolta, aviam, amb una llauna d'una beguda de cola ingerim més sucre del que ara l'OMS considera com l'ideal. L'ideal al dia és de l'ordre d'uns 25 grams de sucre. Vinguin d'on vinguin, que pot estar... Aviam, atenció, també estan a la fruita, Una altra distinció que ara es fa i que no s'aguanta per enlloc és allò de distingir entre sucres afegits i no afegits. No, escolta, els sucres són sucres. I si tu et prens un suc de taronja, el suc de llimona no tant, però el suc de taronja que tu puguis fer a casa amb una taronja magnífica i te'l facis tu, té un 10% de sucre.
És que hi ha molta gent que diu que el suc de taronja no és tan bo. De tot el que arribes a menjar, agafes 3 taronges, que és el que més o menys equival a un suc de taronja, la quantitat de sucre que hi ha en cada taronja...
Exacte, sí senyor. I llavors diuen, no, els afegits sí, els naturals no. Què coi? Perdó. El mateix. És més, als Estats Units fa uns anys van haver de fer unes campanyes recomanant a pares i mares que no fessin passar la set de les criatures amb sucs de fruita, que ho feien amb la millor de les intencions. La set, sensació quantitativa, es fa passar amb aigua. I llavors un suc de fruita, com una beguda de cola, doncs pot ser consumit moderadament pel agradable que ens resulti el seu consum. I, evidentment, el sucre d'un suc de fruita està molt més ben acompanyat de vitamines i d'antioxidants i de minerals que el sucre d'una beguda de cola que està acompanyat de cafeïna i una mica d'aroma i res més. I llavors, ara, si algú pren moltes Coca-Coles normals al cap del dia, almenys que es pot dir, menys aquest senyor, que doncs deu fer molt exercici o deu tenir la resta de la dieta molt correcta, perquè doncs s'acabarà creixant, perquè ingerirà
molt sucre. Però, per exemple, amb això que parla les begudes zero. Sí. Realment són 0 quilocalories?
Sí, perquè esclar, és aigüeta, aroma i els edulcorants artificials, sí,
prendre,
que són ben segurs.
Per entendre'ns, amb moderació, però tant com vulgui.
Tant com vulgui, però si és zero amb cafeïna, la cafeïna amb excés tampoc és bona.
D'acord.
Però d'aquest punt de vista sí. I també, si tant com vulgui, aquestes begudes porten edulcorants autoritzats amb les quantitats autoritzades, però si se'n beu masses podríem arribar a sobrepassar el límit d'edulcorants permesos.
Bé, Joan.
L'Helena li vol preguntar què en pensa del sucre de bedoll. També es coneix amb el nom de xilitol.
Sí, el xilitol és un exalcohol, em penso bé, perquè a més aquest és un tipus de sucre, el xilitol, que no demanda insulina, i per tant, per exemple, es pot fer servir per fer bombons sense sucre, posem per cas. I, atenció, però això, el xilitol, com el manitol i com el sorbitol, com sucre, aquests, diguem, sucres entre cometes, químicament no són ben bé sucres, són sucres hidrogenats, però bueno, aquí ja anirem amb disquisicions químiques. Són productes que es poden anar bé perquè edulcoren. Aquests donen consistència i espessor als sucs, mentre que els edulcorants tipus sacarina no. I des d'aquest punt de vista van bé, per exemple, per pastisseria i així. Amb excés poden tenir un cert efecte laxant. I, per tant, doncs, com sempre, moderació, però està bé.
Val.
La Tere diu que cada dia torren el pa a casa seva per esmorzar perquè el tenen congelat. Vol saber si és dolent.
No, el pa es pot congelar... Home, aviam, sempre, com el pa acabat de fer amb un bon blat, doncs com això no hi ha res. Però si no, el congelat i descongelat, cap problema.
Algunes consultes fetes a través del 669-10-10-10, com aquesta.
Hola, sóc el Josep Anton. La meva pregunta és referent a l'oli de palma, que el trobem a molts aliments i estudis científics ens han constatat que és nociu per la salut. Per cert, m'he menjat uns cereals aquest matí i portaven girassol alto oleico i oli de palma. Com pot ser que es permeti encara utilitzar-lo? Gràcies.
És que es permet utilitzar perquè no és tòxic ni és dolent en excés. L'oli de palma, si m'allargo, senyor Basté, m'ho dirà, però és que m'haig d'explicar. L'oli de palma té molt mala premsa per dues raons. Una és les formes de producció, que per produir palma, sobretot a les illes Indonèsia, entre altres llocs, s'està desforestant amb excés per produir-la en grans quantitats, i aquí hi ha un problema ecològic de desforestació i de pèrdua de biodiversitat. Això per una banda. Per una altra banda, l'oli de palma és molt ric en un àcid gras, que és el palmític, que d'aquí li ve el nom, perquè es va aïllar primer d'aquest producte, que és un dels àcids grassos saturats. Sí, els àcids grassos esquematitzo molt, perquè són matèria matitzos. Les greixos, com més sòlids són, més rics són en uns àcids grassos que en diem saturats. I aquests àcids grassos saturats són els que influeixen més negativament amb els lípids de la sang. La qual cosa no vol dir que no podem prendre gens, però hem de dominar la nostra dieta els àcids grassos insaturats que donen greixos líquids, és a dir, olis. Per tant, millor oli d'oliva que de palma. Ara, l'oli de palma té l'avantatge de que el donar textura a gelats, a pastissos, a molts aliments, a galetes, va més bé que altres greixos. Llavors, utilitzat amb quantitats ponderades, no té efectes dolents. Ara, si hi hagués un excés de greixos saturats, o excés de greixos simplement, sí que tindria efectes negatius.
Més preguntes.
Hola, bon dia, em dic Rosana. La meva pregunta és cert que beure aigua mentre mengem engreixa i que cal beure abans o després dels àpats? Moltes gràcies.
No, en absolut. Vull dir, com a molt t'omplirà, i si tant m'apura, beure molta aigua abans de menjar o entre el menjar, pot ser que momentàniament li doni una certa sensació de plenitud i acabi menjant menys.
Aigua en gas, per exemple. Aigua en gas...
Bueno, és que a vegades hi ha gent que el gas els hi acumula i això els hi crea una certa molestia o un cert inflor. Però l'aigua és el producte més light que hi ha. Light que hi ha. L'aigua són zero calories. Zero de zero de zero. I l'aigua
sí,
sempre és bona.
Sí, igual, no? Clar, és aigua.
Clar, el gas és diòxid de carboni, sigui natural o sigui que li afegeixen en el brollador, doncs en la planta que les posa, les embotella, però...
Begui l'aigua que vulgui. Sense passar
sí. Home, miri, l'aigua, no. Quan expliquem toxicologia, l'aigua pot arribar a ser tòxica, però, esclar, amb unes quantitats impensables. No. I sobretot això, aprofito per dir-ho, la gent gran que perd la sensació de set i diu que jo passo un poc aigua, fan molt mal fet. Aigua se n'ha de beure. I la gent gran, si no volen, s'han d'esforçar. Entre altres raons, primer, perquè deshidratar-se debilita. Però, a més, una altra cosa. Deshidratar-se altera la metabolització dels medicaments. I com que molta gent gran prenem medicaments, convé que aquests els eliminem a la velocitat normal i això pressuposa, entre altres coses, estar ben hidratat. Per tant, beure de l'ordre de... Aviam, l'equivalent a uns 2 litres d'aigua al dia, però la llet és aigua, el te és aigua, les infusions són aigua, el cafè és aigua, eh? No vull dir aigua líquida, però mai farà mal que se'n prengui molta, i en canvi estar-se'n massa pot tenir efectes negatius.
Més.
Bon dia, el meu nom és Carolina, de Tarragona, i tinc el dubte de si realment els productes sense sucre, també amb un consum amb el temps, són dolents, que també diuen que tant d'edulcorant, sacarosa, fructosa, tampoc no és bo. Gràcies.
La sacarosa és el sucre corrent, eh? És el sucre de la canya i de la mel, i la fructosa és el sucre que es troba entre les fruites. Però que és un sucre, la fructosa, el que no se pot abusar, perquè en excés té efectes negatius. Per tant, aquí hem de distingir els edulcorants que porten calories, sucres, sacarosa, glucosa, fructosa, lactosa de la llet, que aquests són sucres que porten calories, doncs que n'hem de moderar el consum, entre altres raons pel tema risc de càries, que la lactosa de la llet en té menys concretament, i abusar-ne, doncs, d'altres coses serien masses calories i que ens havíem engreixant. Ara, els edulcorants d'alt potencial calòric, però que no porten calories, aspartame, sacarina, ciclamat, estèvia, aquests tots tenen un límit de consum perquè les substàncies amb excés poden arribar a ser tòxiques. Però, si es consumeixen per sota del límit permès, doncs no hi ha cap problema. Es poden consumir i ens estalviem calories. L'estèvia, a més, apunta unes possibles propietats, diguem-ne, interessants des del punt de vista saludables, que no estan prou provades, però per les que val la pena seguir treballant.
Un altre.
Bon dia. És cert que menjar la fruita després dels àpats no és el més indicat?
No és rotundament incert això. Ho va difondre un il·lustre analfabet nutricional que es diu Montignac, que és un senyor que sabia molt de màrqueting però que no sabia nutrició, i que doncs va inventar-se una sèrie de llibres com adelgazar en comides de negocios i coses d'aquestes, que barrejava coses que eren certes, o sigui, abans he dit analfabet, potser m'he passat, sabia coses de nutrició però després exagerava amb algunes. I ell era un gran enemic dels sucres, que anava més enllà de lo raonable i en canvi preconitzava una dieta rica en greixos. Això de moment a prima, però l'excés de greixos altera, entre altres coses, el fetge. I ell, una de les coses que va difondre, que era rigorosament incerta, era aquesta de la fruita per postres té efectes negatius, fermenta, destrueix vitamines. Això no és cert.
Bon, una altra qüestió.
És més, perdó, tant de bo les postres fossin preferentment fruita i no productes làctics o pastissos, eh? Això deixem-ho per les festes.
Vinga.
Sí, hola, bon dia, sóc la Carme. Jo volia fer una pregunta. Quan estàs fent una dieta, quina diferència hi ha entre una beguda light i una sense sucre? Hi ha diferència o és simplement un tòpic? Gràcies.
És un tema de nom. O sigui, light vol dir lleugera, en anglès, ara tot ho diem en anglès perquè vesteix més, no? Doncs, i que vol dir sense calories perquè és amb edulcorants afegits. Però, atenció, la pregunta és molt interessant, ara me n'adono, perquè moltes vegades a les etiquetes dels aliments es posa sense sucre amb lletres molt grosses i a sota amb lletres més petites diu afegits. I no és el mateix, i això llegint-ho bé en les etiquetes, és el mateix un producte sense sucre que un producte sense sucre afegit, perquè pot ser que ja en porti de per si. Això és molt important. Ara, si és sense sucre de debò, doncs llavors és igual que els que porten edulcorants. Però esclar, si volem que tingui gust dolç, o porta sucres o porta edulcorants d'aquest tipus. Però una cosa és sense sucre, vol dir zero sucre, i una altra cosa és sense sucres afegits, que pot voler dir que té sucres propis.
Una altra.
La meva pregunta és si és cert que l'oli fregit engreixa més que l'oli cru. I si és així, a què és degut, ja que és la mateixa substància?
No, la pregunta és per tenir, i vostè mateix ho ha dit. No, és a dir, l'oli són 9 quilocalories, tots els olis i greixos són 9 quilocalories per cada gram. I per tant és el producte, que, és a dir, és el component dels aliments que més engreixa. Quan el fregim, el que sí hem de fer és no fregir-lo a temperatures massa elevades. I els olis fregits es poden reaprofitar, però no es poden reaprofitar si comencem a veure que canvien de color o que es tornen massa espessos o massa viscosos. Però en principi, a la temperatura que escalfem, una part de l'oli es modifica, però el que queda siguent oli segueix sent 9 quilocalories per gram. Per tant, no engreixa ni més ni menys des d'aquest punt de vista.
Bueno, alguna pregunta més?
La Montserrat en té dos de dubtes. El primer fa referència a la llimona que deia abans, diu que quan entra al sistema digestiu alcalinitza. Quina explicació té això?
Sí, aviam, ho intentaré fer-ho curt. Una cosa és l'acidesa o alcalinitat dels aliments, que en diem in vitro, i en el medi, i una altra cosa és l'efecte que produeixi sobre l'organisme. Llavors, els productes vegetals com els fruits cítrics de gust són àcids, perquè tenen un àcid, sobretot l'àcid cítric, que és això, un àcid i dona percepció d'acidesa. Però, en canvi, són molt rics en minerals, sobretot en potassi. I l'organisme, l'àcid cítric, l'oxida i l'aprofita per obtenir energia, com fa amb el sucre, per dir-ho molt simplificadament. I, en canvi, els metalls, els minerals, com el potassi o com el calci, com el magnesi, en l'organisme produeix una certa alcalinització del medi que l'organisme mateix neutralitza. Aprofito aquí per dir que aquesta brama que ara circula, que les dietes alcalinitzants són una meravella, no té cap fonament, eh? Ja ho sabem, que un vegetarià tindrà una orina més aviat alcalina i una persona que mengi molta carn tindrà una orina més aviat àcida, però precisament és alcalina una o àcida l'altra perquè l'organisme sa, això ja s'ho autoregula.
Gràcies.
I el segon dubte que ens trasllada és que tota la vida s'ha dit que el suc de taronja, a mesura que va passant el temps, després d'esprèmel, va perdent les vitamines. Ara algú ho ha desmentit. Diu, quina versió és la correcta?
La segona. Aviam, si vostè el deixa a temperatura ambient, una mica calenta, i doncs i obert, i hi ha oxigen a l'aire, evidentment, doncs la vitamina s'anirà degradant, però no és un fenomen instantani. Eh? Vostè el pot guardar... Escolti, els sucs de taronja envasats porten vitamina C i circulen pel mercat dies i dies i després de la nevera i la vitamina C pràcticament no es destrueix perquè, a més, la vitamina C en un medi àcid és estable. Per tant, sí que és veritat que si fem el suc a casa, no el tanquem, no el congelem o no el refrigerem, doncs la vitamina C s'anirà perdent, però no és un tema de minuts ni d'hores, és de bastantes hores o dies perquè es vagi degradant.
Aviam, escolta'm,
abans es florirà.
S'està posant de moda ara això dels batuts verds, els depuratius, això sí. Què?
Bueno, bé, però, miri, la gent que preconitza coses d'aquestes fan afirmacions bones i originals, però les bones no són originals i les originals no són bones, m'entén? Yeah. Vull dir que això dels sucs verds, és verdura triturada, està molt bé.
Està molt bé, estem
ara,
molt a favor.
Que no cal, escolti, un enciam de tota la vida també, eh? No cal que fem això, però si volem fer-ho, està molt bé, eh? Els sucs verds...
No ens farà cap mal, al contrari, no?
No, perquè, aviam, tot... L'alimentació ha de ser fonamentalment vegetal. Les proteïnes animals tenen tot un paper i la carn, aprofito per dir que menjada en moderació té un paper molt interessant en l'alimentació. O sigui, la mateixa OMS va reconèixer que s'havia passat tres pobles en quant a comunicació, no en quant a validesa de l'estudi. Perquè la mateixa OMS ja va dir des del primer moment, jo no he dit que no es mengi carn, he dit que no se'n mengi massa. D'acord. En vegades estem tots d'acord, eh? Però doncs, menjada en moderació contribueix molt a portar nutrients, sobretot un que és la vitamina B12, que no es troba en els vegetals. O sigui, la gent que no menja carn ni menja productes d'origen animal pot tenir dèficit de vitamina B12.
Va. Com és possible que... Tenim un company aquí a la redacció, en Jordi Saumell, que jala...
I no s'engreixa.
Gens.
Doncs això és una sort, això és un tema de metabolisme. Abans ho he dit, o sigui, hi ha gent que té un metabolisme dintre de persones sanes, eh? Vull dir, no dic que hi hagi... Doncs en què, doncs... Bueno, no sabem tampoc l'exercici que fa en Jordi Saumell. Això és una altra història.
Res.
Doncs
res, així és aquest xicot. Que vist és un meló.
Doncs així és aquest xicot, té molta sort, eh? Perquè, en general, el que menja molt, doncs s'acaba engreixant. També depèn si menja molt, què menja, si menja molta verdura. Doncs, si no, doncs és que té aquesta sort.
Com, era com aquell conte, aquell monòleg del Capri de la tia Salvadora. Doncs això, que era un túrmix, doncs aquest noi és un túrmix, a menjant. Hi ha alguna pregunta més que tinguis per aquí o no?
No,
és que jo en tinc alguna encara més. Hi ha una cosa que és que si... no ens obsessionem massa amb el pes. És a dir, és evident que hi ha gent que s'ha d'aprimar-se i tal, o sigui, però quan més t'obsessiones amb rebaixar pes és quan menys t'aprimes.
Em sembla molt pertinent. Jo vaig sentir amb un metge que tractava l'obesitat, el doctor Formiguera, que és molt savi, que hem d'aspirar a un pes assolible i raonable, no al pes ideal. I sobretot el que molta gent considera ideal. A mi em posa especialment molt nerviós certs mons com el de la moda, ara ja s'està arreglant una mida, que preconitzen unes imatges d'una primor que no és bona per la salut, ni al meu entendre és estètica, però això és una qüestió de gustos, no? És a dir, tots tenim un pes possible, i mentre tinguem un índex de massa corporal correcte, tot i que és un paràmetre una mica discutit, però que serveix, doncs, mira, si no ens agradem, què hi farem? I amb això la gent ho pot calcular. El pes en quilos... 65, numerador, dividit per l'alçada en metres, 1,55 elevat al quadrat, o sigui, 65...
Ja torno a repetir això.
Sí. El pes en quilos, dividit per l'alçada en metres elevat al quadrat, o sigui, doncs 70 quilos al numerador, i el denominador, 1,55, si fem metro 55, per 1,55.
No, al quadrat. No, al quadrat, per 1,55.
Això dividit ens ha de donar entre 18,5 i 24,9, posats a ser rigorosos.
Tot el que no estigui en aquests marges...
Tot el que estigui en aquests marges vol dir que esteu massa prims. De 25 a 30 és sobrepès i per sobre de 30 és obesitat. Llavors, doncs, si un està en aquests marges, està normal. Aquí hi ha una certa obsessió pel cos que a vegades pressuposa... I vos, és que, a més, la gent que s'obsessiona amb això és carn de canó de dietes que són autèntics disparats, eh?
Sí?
Les hiperproteiques, que aquestes sí que són perjudicials,
que tinc el pronocal i tot això i tal, tot això...
Practicat amb moderació no diré que no serveixin, però la majoria d'aquestes no aporten res que sigui interessant i algunes són nocives. Escolti, mi, hi ha una vella dita castellana que diu, per allà era viejo y sano, poca cama, poco plato y mucha suela de zapato, m'entén? Yeah. I ja està. I llavors, fer dietes rares, i molta gent té necessitat, a més de fer-ho amb coses exòtiques, no, no, escolti, bledes, no cal que agafem una alga que té yin i té yang i que és caríssima, m'entén?
Escolti, també li he de dir una cosa. Quina tristor, la bleda.
Bueno, però amb un bon oli d'oliva...
Ja ho sé, ja ho sé, i amb una mica de llet i tot, que sí, que sí,
exacte,
que sí, però
sí,
és
sí,
allò
home,
que...
Home, sí. Bueno, ja, per això, jo per això hi ha certs marges... No pressuposo la penitència, ja. No, jo crec que aquest món no hem vingut a patir, ja. Si és que és evitable. No, però el que sí vull dir... No, però tu, doncs tu has de menjar... Torno al que he dit abans, preferiment vegetal, perquè el vegetal i vegetals n'hi ha de molts tipus, ho pots fregir una mica, que això també ajuda, i fregit bé no passa res... I pots ajudar-ho una mica de carn. El paper tradicional de la carn a casa nostra, en molts casos, era una mica com un condiment, no? Mm. Allò de la botifarra, una mica de carn entremig de les faves, de les llenties. Aquest és un bon paper, dona gust, t'aporta, doncs, els nutrients de la carn, que són interessants amb la seva deguda proporció. Però ja, aquestes dietes miraculoses, escolti, no.
Acabo. Hi ha molta gent que ens està preguntant una cosa, professor Mariner, que és el tema del vi. Mm. Clar, el vi, podem posar vi i cervesa. I si m'afegeix a molta gent que podria parlar també dels destil·lats. Els destil·lats ingressen molt. Això sí que estem parlant de que pots prendre un dia, només faltaria, i dos, també, si vols, no passa res. El vi. Prendre una copa de vi per dinar i una copa de vi per sopar, per exemple, engreixa, és bo, millor el vi negre que el vi blanc.
Aviam. El vi és alcohol, per tant, a partir d'aquí, jo, com a sanitari responsable, haig de posar el fre de mà. Però dit això... com que, a més, no sóc purità, ni sóc un raonable consumidor, entenc, de begudes alcohòliques, si no s'ha de conduir, eh?
Això sí que
ha de ser molt rotuts. Si no s'ha de conduir, si no s'ha de pujar amb una vestida, si no s'ha de fer una feina que requereixi, diguem-ne, coordinació motora. Dit això, un gram d'alcohol són 7 quilocalories. Un gram de greix nou, un gram d'alcohol 7, un gram de proteïnes o d'hidrats de carboni 4. Per tant, l'alcohol són calories. Evidentment, té més calories un destil·lat o una beguda perquè té 40 graus de números rodons, és proporció en volum, però bueno, un pes és una mica menys. En canvi, el vi doncs, té 10, 12, 14 graus, un vermut 16 o 17, i una cervesa, depèn, perquè doncs, pot ser 5 o 6, o pot ser 8 o 9, no?, els graus.
Sí.
Llavors, engreixa la igualtat de... En el fons, en la pràctica, segurament que el que engreixa més és la cervesa, però no perquè tingui més calories. Té més calories el whisky i en té més el vi, però de cervesa en solem beure més.
Clar.
És un tema de quantitat. El vi, en realitat, en bevem menys, però igualtat de volum engreixa més el vi. És a dir, aporta més calories. Torno a dir el mateix, engreixarà la suma del que hagis pres. Llavors, al vi se li han trobat propietats positives amb un consum realment moderat, que vol dir de l'ordre d'una dona, un o dos vasos al dia, o equivalent, i de l'home de dos a tres, pressupòsit una mica generós,
alguns
són més estrictes. El negre és una mica més ric en polifenols, però el blanc o el cava també en porta, que són, en part s'atribueixen aquests efectes beneficiosos del vi, sobretot des del punt de vista cardiovascular. Això es va descobrir arran del que se'n va dir la paradoxa francesa, que és observar que els francesos, sobretot en l'Oia cap al nord, consumeixen molt greix saturat, mantega, etc, i en canvi els del sud són més d'oli d'oliva. Els francesos són com a consumidors de greixos, els del nord són consumidors d'uns greixos d'un perfil semblant als greixos que consumeixen els anglesos. I en canvi es va observar, d'això ja fa uns anys, que a Anglaterra hi havia molts més infarts, per dir-ho simplificadament, que a França, que explicava quan a grans trets la dieta era la mateixa, que els francesos tinguessin menys infarts que els anglesos, i van descobrir que el tret diferencial estadísticament més significatiu era que els francesos beuen vi, l'épinard, que diuen ells, pels que sàpiguen francès col·loquial, doncs, i els anglesos no. I llavors, a partir d'aquí, els del vi, evidentment, han finançat moltes recerques. Cal dir que moltes en fonament. Hi ha un famós estudi d'observacional amb enfermeres nord-americanes que també es va observar que les que consumien una mica de vi tenien una mortalitat menor i vivien una mica més d'anys. Però, esclar, sempre has d'anar molt en compte perquè, doncs, el vi és alcohol, però sí que té unes propietats positives. No és obligació prendre'n, eh? Un pot obtenir aquests polifenols d'altres fonts, començant pel mateix mucilaginosa mapura, i també és veritat que l'efecte, en part, alguns atribueixen a les dosis moderades d'alcohol. Tornem a allò que diem.
Tot moderat està bé. Si ara s'ho tenen aquí per arreglar-nos i començar a pimplar, doncs no.
Sí, sí.
Per cert, que hi ha l'Imma que diu no parli malament de les bledes, no cal menjar-les només bullides. Amb un sofregit suau, ceba, all, tomàquet, unes bledes ben tendres i un ou ferrat per sobre, és delícia pura.
Té tota la roba, jo ja les he defensades, les bledes.
Inclús
el llenguatge, va contra les bledes, perquè quan una persona és una mica tonta diem que és una bleda assolellada.
Sí,
no? Això vol dir que el llenguatge no ajuda. A vegades també el llenguatge té molta influència.
Professor, moltes gràcies.
A disposar.
Ara seguida parlem de sèries, vinga.